Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
El pare Manel Pousa és sacerdot des del 1975. Actualment és vicari de la parròquia de la Santíssima Trinitat als barris de Verdum i Roquetes de Barcelona. Ha creat la Fundació Pare Manel, que treballa amb persones en situació de vulnerabilitat. El pare Manel explica que als 21 anys, quan festejava amb una noia, va decidir fer-se capellà.
Perquè vaig tenir l'experiència ja al col·legi amb l'Acció Catòlica i després amb els cursets, vaig tenir una experiència de l'Evangeli molt positiva. Llavors el ministeri, per què em vaig voler fer capellà, perquè és la meva manera de... ja era la meva manera d'entendre el servei a la comunitat i la meva manera de viure l'Evangeli. I ha significat, doncs, el que dona sentit a la meva vida.
La tasca social del pare Manel és molt valorada tant pels cristians com pels no cristians. El pare Manel no veu separació entre fer acció social i evangelitzar.
Perquè hi ha gent, fins i tot companys, que valoren molt la feina social, que diuen, però potser em diuen és que faltaria evangelitzar, no? Uh-huh. Jo no jugo amb aquests dos, no. No hi ha una separació entre acció social i evangelitzar. És la meva manera d'evangelitzar. Jo no dic que tothom hagi de fer el mateix, però jo no faig dos moments diferents. No faig una acció social per després poder batejar.
El pare Manel assegura que no està tancat al sacerdoci de les dones.
Jo diria que només hi ha una vocació, la cristiana, no? Però diferents funcions. Llavors, per tant, les funcions aquesta o la característica del sacerdot varia segons els temps. Jo no estic tancat al sacerdoci de la dona, ni molt menys, vull dir. És una cosa, el que passa que la història és la que hem tingut i la que ens ha portat fins avui, però no ens hem de quedar aturats, no? La vida ens va donant mostres de com ha de ser el sacerdoci, una... qui vulgui ser el primer que sigui el servidor de tots, vull dir, i això s'encarna en una comunitat cristiana en diferents funcions, no una és més important que l'altra.
El pare Manel és un exemple de com un sacerdot està encarnat en el seu entorn. El 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el mateix any la Medalla d'Honor de Barcelona.
Ràdio Estel.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. La societat en què vivim enfronta els pares, mares i educadors a grans reptes. Un d'ells és l'educació ciutadana, aquella educació donada als nens des de la infància perquè es converteixin en bons ciutadans, en ciutadans crítics i informats que participin de les decisions que concerneixen a la societat per al bé comú. Avui a Paraules d'Amor volem parlar de com podem educar els nostres fills per ser bons ciutadans per al futur. Perquè els fills no arriben amb un llibret màgic d'instruccions, és important que nosaltres, pares i educadors, eduquem amb bones pràctiques que promoguin el benestar social. Un bon ciutadà no neix, es fa. Des de les edats més primerenques, els pares han de vetllar perquè els seus fills vagin aprenent a ser membres importants de la societat en què en un futur viuran. Transmetre importants valors i ser uns bons referents per als nens ajudarà al fet que aquests, en el futur, siguin uns bons ciutadans. Com a pares, és evident que tots volem que els nostres nens es desenvolupin com a ciutadans responsables i bones persones i volem que aprenguin a sentir, pensar i actuar amb respecte cap a si mateixos i busquin el seu propi benestar. Però també volem que actuïn amb respecte cap a altres persones i que prenguin en consideració les necessitats i sentiments dels altres. És per això que les famílies, com a cèl·lules fonamentals de la societat, hem d'ajudar els fills a desenvolupar des de petits una consciència moral i cívica. Però no només la família pren un paper important en l'educació ciutadana, l'escola també és fonamental. I és que els centres educatius es converteixen en llocs de socialització on aquests petits i futurs ciutadans prenen consciència de pertànyer al grup social i aprenen a deixar en segon terme les seves prioritats, les seves necessitats particulars o les seves exigències individuals per pensar en el bé del grup. Ja des de ben petits, els futurs ciutadans aprenen que, per sobre dels seus interessos personals, existeixen els interessos de la societat. Anar a escola abarca essencialment un doble procés formatiu. D'una banda, traiem el nen de casa, del seu entorn familiar, per donar-li coneixements que el facin créixer com a individu, i d'altra banda, li ensenyem a conèixer els punts de vista dels altres, a respectar-los comprenent que un dels principis bàsics del pensament democràtic és el bé comú. No hi ha dubte que l'educació al món actual presenta grans reptes, entre ells els de fer entendre als nostres fills que existeixen opinions diferents a la seva, que s'han de respectar, i que l'opinió pròpia pot adaptar-se i corregir-se en honor del bé comú, una actitud de compromís per millorar la societat en la qual es viu. Només d'aquesta manera podrem garantir la prosperitat social i la qualitat de vida del nostre món, a més de formar bones persones que seran com una llavor que donarà bons fruits. Comencem.
When does someone really become a good citizen? I'd like to know for sure. Why when the ordinary agrees with the establishment, they call it treason. Why should they persecute a brother for seeking black power? Don't they know a blind man could see that this is blatant hypocrisy? The real traitors and them are all high in society. Yet the government protecting all of them and penalizing you and me. And in a million different ways they violate the law. It's the same good, no good bastards who oppress the poor. They sell in black market, making excess profit, paying a starvation salary. These good citizens are the architects of economic slavery. They say you have the right to criticize, but then you are victimized, and without any reason. Many a time you find yourself politically paralyzed by that same good city.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Amb el tema musical Good Citizen, que significa ser un bon ciutadà, de l'any 1997, de Mighty Sparrow, donem pas a la primera part del nostre programa a la tertúlia amb els nostres orientadors familiars, que ja els tenim preparats. Saludem a la Carmita Guix. Bona tarda, Carmita.
Hola, bona tarda.
En Jaume Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda, Aureli.
Molt bona tarda. Es nota que ha començat la primavera, eh? Home, ja diem bona tarda, t'has fixat?
Ai, va, bona tarda, és
veritat. És que es nota.
Ja s'allarga el dia.
D'alguna manera s'ha de notar.
Estem contents. Doncs molt bé, ja sabeu que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Bé, avui parlarem d'educació per ser millors ciutadans, no? Per tenir una bona ciutadania. Des del punt de vista de l'educació, Aureli, què hem de fer per aconseguir que la nostra generació futura sigui una bona ciutadania?
Demanes un màster, tu, a la pregunta és demanes un màster, no?
Home, hem d'introduir-la, què hem de fer?
Però, espera, ja que has dit de l'educació de la ciutadania, home, volia una puntualització que és molt important per mi, i és que no és un tema d'aquesta assignatura, no, perquè, clar, a banda que podia tenir un altre nom,
I
al capdavall, el més important és el que faci el professor. Mm-hmm. Perquè sí. El professor amb un nom pot fer coses molt diferents a el que pertén el programa. Però, bueno, vull dir que el que sí que voldria dir és de que sí, que molt bé, que pot haver-hi aquesta assignatura i que pot servir, però que és un problema plenament d'orientació familiar, mm-hmm. perquè és una forma de donar el teu sentit a la vida, els valors permanents, aquests valors, això, aplicats en un terreny concret. Uh-huh. I és, doncs, com a ciutadans, doncs, col·laborar amb el bé comú. I, clar, això ho fa la família, bàsicament. Això, simplement, volia dir una cosa, tot l'altre, que és per arrodonir. Però vull dir que, bàsicament, o ho fa la família, o tant se val el que diguin els professors. Això no vol dir que sí que a vegades, hi ha actuacions concretes, de vegades de polítics i de vegades de la mateixa institució doncs, educativa, no? Que quan s'utilitza malament aquesta assignatura, perquè es vol manipular o es vol influir d'una forma determinada, aleshores allò sí que està mal fet. Vull dir, és una cosa que està mal fet. I per què dius que està mal fet? Perquè a tu no t'agrada? No, perquè s'està posant per damunt d'un terreny que li pertanyen als pares. I per tant hi ha coses que dius, escolti, digui'm a mi què opini jo amb els meus fills. No sé com ho veieu vosaltres.
Jaume.
Per algunes persones, poder ser un bon ciutadà podria ser un robot que no col·lisiona amb altres robots i que, en el millor dels casos, és capaç de col·laborar entre ells per fer coses, no? Però jo penso que, a vegades, la idea primària és de que, home, ha de ser una bona persona. Si és una bona persona, tenim bastantes probabilitats de tindre un bon ciutadà. Però si no és així, aleshores s'ha de puntualitzar molt les coses, no? I llavors, si hi ha una tasca que no s'ha fet a la família i no s'ha fet al col·legi com a prolongació de la família, és molt difícil que es faci a través d'una legislació, perquè, bueno, la legislació marca unes pautes que no sempre tenen una continuïtat i no sempre tenen l'interès perquè un les segueixi, no? Ja no parlem de l'ambientillo que hi ha amb el tema jurídic, no? Que estem veient, bueno, doncs com juristes molt bons estan fent cada cosa que realment no motiva gaire, no? Llavors, no crec que sigui suficient el anar seguint unes lleis o anar seguint una mica aquelles coses que ens mana els mitjans o que veiem en els mitjans de comunicació, que també a vegades poden ser una mica poc adients a el que nosaltres volem demanar-li a un bon ciutadà.
Carmita.
Sí, jo també el que veig és el que dius tu, Aureli. Jo posaria l'accent a casa, l'educació a casa. Perquè aquest bon ciutadà, que tots voldríem que fos el nostre fill, si des de casa no l'ensenyem a mirar abans pel bé comú que pel propi, doncs ja hem fastidiat, no? Si el que predomina és en tinc ganes, no tinc ganes, mira, ja et fastidiaràs, ara em fa mandra, i tot això normal del ser humà, Però no ho anem corregint a casa, va, ajuda el teu germà, va, vinga, posa'm el rentaplats, va, tal. Desenvolupem un esperit de servei, un esperit de generositat, de voler pensar en el benestar dels altres, doncs aquell nen anirà creixent a la seva. I en principi és el que veus moltes vegades, no? Aquest individualisme que cada vegada sembla que abunda més, que jo, mira, mentre a mi no em perjudiqui ningú, a mi deixa'm estar i no em liguis gaire, no? Clar, llavors aquesta persona està com bastant incapacitada per poder entendre aquest concepte de bé comú, de civisme, no? Si a mi no em fa nosa, jo ja... No, doncs cal estimular el millor de cadascú amb aquestes idees de generositat, d'esperit de servei, de saber jo frenar quan potser allò que faig, aquell soroll o el que sigui, molesta el veí, molesta el meu germà. Tot això són bons sentiments que crec jo que els han, bàsicament s'han de despertar a casa. I, evidentment, l'escola ha d'ajudar, tal com deies tu, Jaume, que això ja es fa, evidentment l'escola això ho treballa, no?
Però en quina mesura ho treballa, Carmita? És suficient?
Clar, jo crec que sí, clar, tampoc conec des de dintre totes les escoles del món, no? Però a mi sembla que qualsevol escola té interès, té il·lusió en ajudar els seus nens a que desenvolupin una actitud, una sensibilitat cap al civisme, cap al bé comú, cap a no fastidiar els companys. Penso que qualsevol mestre això ho porta dintre, teòricament, no? Però, clar, si això no ve ajudat per una vivència a casa, per un exemple a casa, per unes actituds corregides, ensenyant, no, carinyo, això així no, va, home, va, que no sé què, doncs el col·legi té molta menys força, per bé que ho vulgui fer, no? O sigui, penso jo que l'ensenyança a casa, la vivència que es té a casa d'aquests temes, és fonamental.
Jo diria, aprofitant tot això que has dit, és que, fixa't, un podia dir, bueno, els professors tots tenen aquest interès. Ves a saber, anem a suposar que sí, però els pares de vegades no sé si tenen aquest interès, però a vegades sembla que no ho tinguin. I et diré per què. Us diré per què. Perquè veus que hi ha pares que només fixen els seus punts de lluita, diguéssim, amb les notes.
Ah, bueno.
El meu fill treu bones notes, funciona.
Sí.
Ja, el segon pas és, si a més de bones notes no molesta,
exacte,
aleshores ja és excel·lent, eh?
Sí.
Ja, i dius, bueno, és com si hi hagués dos objectius. Bones notes i que no molesti. Bueno, però fem un llistat. I aleshores podríem dir, bueno, mirem una mica al voltant nostre, del tema d'avui, per exemple. Hi ha gent que no és honrada. És molt important.
I
possiblement hi ha nanos que a l'escola doncs, també agafen coses, prenen coses dels altres, no? O veiem gent que diu mentides i que no és lleial el que fa, falseix la seva opinió. I això ho veiem, no? Doncs, a veure, doncs, aquesta limitació d'objectius, no? Bones notes, com si les bones notes fos tot. Yeah. Tu, per exemple, estàs esmentant, doncs, dius que l'esperit de servei i tal. Bueno, doncs, si un pare no es planteja uns objectius, difícilment els aconsegueix. O sigui, normalment, en aquesta vida, només surt allò que un programa vol dir. El que un pretén. I no tot allò que programa.
No
tot. Perquè una vegada es pot anar, voldria anar al teatre, però com que aquell dia no hi ha entrades, doncs no pot anar al teatre. O es posa malalta la dona, o es posa malalta un fill, i no hi va. Ja ho tenia plantejat, i no va. Imagina't si no ho tingués plantejat. Bueno, doncs si uns pares, l'únic objectiu són les notes, i això és el que vull assenyalar, i això, malauradament, es veu bastant amb la... Jo, ara, com a professional d'educació, doncs, he fet moltes tutories, no? Què tal va el nen? Va bé, no? Va bé? Sí, ara últimament va aprovant i tal. I diu, bueno, però va aprovant, però hi ha més coses a l'escola, no només aprovar. Doncs aquesta mentalitat, i això és l'únic que
vull dir. Sí, sí, existeix, i tant.
Aquesta s'hauria de treure.
Sí.
Un nen, evidentment, ha de treure bones notes, ha de lluitar per treure un bon rendiment, però hi ha molts altres objectius, i concretament uns, que té a veure en què viu en una societat i ha de portar a la societat, i ha de fer coses per la societat, etcètera, etcètera. Això ja estem parlant, no?
Saps que les escoles, penso jo, també tenen una missió formativa cap als pares, perquè quan un és pare jove i porta els seus nens a l'escola, sí que té un sentit comú, però hi ha moltes coses que un ha d'aprendre encara, no? Aleshores, si l'escola pren aquest interès i ajuda i forma els pares doncs, amb xerrades, amb debats, amb temes d'actualitat, amb preses d'opinió, etc. No? Ajudar aquest pare que potser... Doncs mira, si mentre tregui bones notes ja compleix. Doncs clar, a vegades necessiten més formació els pares, no? I potser el paper de l'escola en aquest sentit és interessant. I ja organitzen reunions de pares a les escoles, no? Amb temes interessants. Moltes vegades no s'hi va. I de vegades vas a les reunions i dius, mira, venen els quatre de sempre, i els que ho haurien de sentir no venen. Moltes vegades el que més falta li faria és que ell es queda a casa tranquil·lament. O sigui que aquesta labor formativa com a pares també l'hem d'assolir, que ens hem de formar. Ens pensem...
És contínua.
És contínua.
T'has d'anar formant.
Ni més ni menys. Perquè, clar, una cosa és un nen de parvulari, una altra cosa és un nen adolescent, una altra cosa és un nen universitari. Segons és el teu fill, tu t'has d'anar adaptant i sabent què necessita aquell fill de tu i com l'has d'anar encarrilant, no? Per tant, el paper d'assumir una formació per dels pares, penso jo que és un objectiu força interessant, no?
Sí, perquè, i perquè realment l'escola i els pares doncs, facin una tasca que vagi en la mateixa direcció, ja és important l'escollir. Tot i que avui no és el tema que ens ocupa, el principal, però evidentment l'escola sempre hauria de sortir amb tots els temes que toquem, no? Mm. I avui, doncs, poder especialment també... O sigui, escollir bé quina és l'escola que ens convé. Clar. Això no sempre té el criteri prioritari, ha de ser la distància que hi ha des de casa, no? Que ha sigut durant molt temps, no sé si ara encara, doncs el primer criteri, no? Home, el primer criteri és que les opinions, la manera de ser, el tarannà dels pares, doncs es corresponguin bastant amb els del col·legi, per tal de que hi hagi, doncs, això, una bona col·laboració, no? Un dels temes que crec que a vegades ens passem una mica de frenada, és amb el tema de la llibertat, no? O sigui, a vegades no sabem explicar bé... És molt important, la llibertat, és importantíssim. Però no té gran cosa a veure amb el tant me fa, no?
Clar.
O sigui, que és el que a vegades doncs, estem veient. Bueno, escolta'm, vull dir que cadascú faci el que vulgui. Jo respecto la llibertat, vol dir, se m'enfum el que faci, i no m'importa gran cosa. Bueno, sapiguer distingir una mica aquest tema de la mateixa manera que doncs, amb els béns públics, no? Amb els mitjans doncs, que hi han, que són de tots. Són de tots o no són de ningú? Perquè segons es tingui un concepte o es tingui l'altre, home, serà més fàcil fer entendre que són coses que s'han de respectar, no? Que s'han de no només respectar, sinó intentar que es millorin i col·laborar amb que cada vegada més la ciutat, els llocs comuns, sigui un lloc on s'hi estigui més a gust, eh? I si ho hem enfocat així de principi, home, llavors costarà menys que els nostres fills i filles doncs, entenguin que és una cosa que s'ha de cuidar, no? Que el que està fent, home, no, és que això no és de ningú, és que va a l'alcalde, no? O l'alcaldessa, en aquest cas, no? Doncs si l'alcaldessa és una persona que no em cau bé, doncs, escolta'm, si crema un banc, doncs, mira, ja està bé,
sí,
no?
Sí.
És la manera de demostrar que no em cau bé, no? Això és una... És una tonteria dita així i feta, doncs encara ho és més, no? O sigui, és algo que és de tots, independentment del partit polític que hi hagi, és igual, o sigui, el que són aquest tipus de coses, ens hem d'acostumar, home, doncs a que tinguem ben arrelat dintre nostre, doncs de que és algo que hem de cuidar i que hem de millorar, si és possible.
I amb aquest criteri que dius tu de la llibertat, clar, és un tema molt important avui en dia, perquè és el que dius tu, mira, fes el que vulguis i mitjans amb fum, no? Doncs això, clar, és el problema de l'individualisme, que també se'n parla molt avui en dia de l'individualisme. Jo, mira, mentre res em molesti, jo vaig a la meva, a tu no et faig mal, doncs deixa'm estar i deixa'm fer el que vulgui. Clar, però aquest individualisme ens tanca. I ens tanca, i em justifico jo, però no penso que potser estic perjudicant, no?, a tot un entorn, estic fent malbé, tot el tema ecològic avui en dia, de conservació de la naturalesa, doncs també entra dintre d'aquest criteri, no? No puc pensar només en què a mi m'és més còmode tirar un paper a terra, home, no, recollo i ficar-ho a l'escombraria. Fes l'escombraria selectiva a casa. Són cosetes que dius, potser m'és una miqueta més incòmode. Bueno, i què? Però milloro, col·laboro amb la millora de moltes coses.
Bueno, que fan viure d'una forma més cívica.
Clar.
Aureli, volies afegir alguna cosa?
Jo he entrat en aquest tema, la llibertat. A mi em sembla que té que veure, a mi em sembla, que l'objectiu familiar, amb el tema d'avui, és bàsicament donar un enfoc positiu.
Clar.
Per exemple... clar, aquesta tendència de quan les coses es mal, s'hauria d'endurir la llei, s'hauria de... hauríem de tenir més policies. Bueno, doncs mira, un policia per cada persona, no. És que no és això, no? Vull dir, d'alguna manera, faig la síntesi, si cas ho explico, però vull dir... les normatives, les prohibicions, haurien d'estar en raó inversa als valors que fomentem. De tal manera que quan tu, per exemple, la llibertat l'estàs potenciant des del punt de vista de fer el bé... I cercar la veritat, positiu. Hi ha moltes coses que estan bé que es pot fer, moltes coses que estan bé que es poden fomentar. Amb la mesura que tu estàs plantejant una educació, que intentes de fer el bé, que un senti atractiu per fer les coses ben fetes, ja d'entrada ja rebutges coses que estan mal fetes.
Clar,
si tot el plantejament és quan ja es faci una cosa mal feta, no és un càstig. Aquí una multa. Aquí, doncs, clar, això és molt trist. És molt trist. I a mi em sembla que aquí això té a veure amb l'orientació familiar. Perquè els pares no han d'anar a castigar. A veure, clar, si un dia passa això, vols... és que no ha de passar això. Jo recordo ara que estem a la ràdio, ara que estem a la ràdio, recordo una tertúlia radiofònica, no era aquesta emissora, per tant no el vull citar. Allà, doncs, bueno, es parlava de l'escola i tal, i una professora va dir així, i què s'ha de fer si un alumne agafa una cadira i la llança sobre la taula del professor? Clar, jo pensava, a mi no m'ha passat mai, ni que em passi, no? Però vull dir, és com si hagués amb un reglament, a veure, el dia que un alumne agafa una cadira i la llança, li ha de passar això. És que aquest no és el plantejament. Per tant, des del punt de vista de l'orientació familiar, perquè estem fent un programa d'orientació familiar, tot el que sigui orientar les coses que tendeixin al bé, això està bé. Per exemple, tu havies dit una cosa molt interessant abans, quan parlaves dels estudis. Podia servir en el cas concret dels estudis. Per exemple, allò de l'esperit de servei. Doncs pues mira, tant de bo que els pares de tant, això, quan un alumne... un fill ja sigui, ja que tingui ja una de tercer o quart d'ESO o batxillerat, no? Fer-li veure, doncs, la possibilitat que tindrà de fer el bé si estudia, si és un bon estudiant, perquè tindrà prestigi. Clar. I les persones de prestigi se les escolta. I, clar, doncs, si treus bones notes, s'ha de començar per tenir prestigi, s'ha de començar per tenir bones notes, i després fer una bona carrera, etcètera, etcètera. Clar, això és atractiu. Mm-hmm. Això és atractiu. I això és esperit de servei. I això té a veure amb el civisme? Moltíssim.
Moltíssim, clar, perquè...
En canvi, si els pares diuen, no, tu has de fer una... Jo no tinc res contra les oposicions, no tinc res contra els funcionaris. Però la mentalitat de tu, el que importa que tinguis un treball segur que et guanyis la vida, i és igual tu el que puguis donar. Ja. A veure, estic parlant de la mentalitat, no estic parlant del fet concret de treure's una oposicions, que tant de bo que digui molta gent que volgués treure oposicions per servir a través de l'oposició. Bueno, plantejament positiu i evitar tant aquesta llista de coses que no es poden fer i dolentes, no? Que possiblement alguna, per descomptat, doncs la societat ha de fer. Si doncs roba, doncs alguna cosa se li ha de posar a la presó, no? Dic jo.
Per això, quan parlàvem de l'educació a casa, és la base. O sigui, a casa... evidentment, estimular cap al bé, estimular la cooperació amb els germans, estimular l'ajuda, estimular pues, a ordenar... Tot, coses bones que després de sortir al carrer ajuden a viure en positiu. Clar, evidentment, això s'ha de començar per viure a casa, no? I entre pare i mare, tenir aquesta col·laboració perquè les coses... intentar que vagin bé, donar bons exemples, no? I que els nens vagin seguint aquesta tònica cap al bé. Sempre hi som a temps a castigar, no? I a la bronca sempre hi som a temps, no? Però si els models, en principi, són positius de fer el bé, de fer... doncs millor que millor, clar que sí.
A veure, hi ha plantejaments que a vegades, home, ja amb si mateixos limiten molt el tema, no? És a dir, no faig mal a ningú, no? Mm. Dius, bueno, doncs que bé, no?
Clar.
Que bé, eh? Ets algú millor, sembla, a primera vista, algú millor que el Capone.
Sí.
Però, clar, això tampoc és una cosa que sigui... Aleshores, dic... A veure, es tracta de millorar la gent, eh? O sigui, crec, pues, en el matrimoni, en un principi, i això també ens ho hem de replantejar, a vegades, no?, de dir, escolta, la meva dona és millor des de que em va conèixer o no ho és? I si no ho és, eh?
M'he d'espavilar.
No dir, escolta'm, clar, és que la seva naturalesa és que els seus pares, és que... Ja. No. Molt probablement la nostra actitud i el nostre comportament estan contribuint a que vagi a millor o vagi a pitjor. Mm-hmm. I aquesta és una responsabilitat que tenim, no? Home, no amb el mateix grau, però també la tenim amb la resta de gent que tenim al nostre costat, no? Llavors no es tracta de lliçonar la gent i dir-los el que tenen que fer. Aquesta posició no és atractiva, ja està clar, no? Però sí que, home, donant bon exemple, estem contribuint a que la gent, doncs, vegi, quantes vegades, us asseguro, els dilluns al matí no és el millor punt a vegades, quan un està jubilat, sí, però abans no. Aleshores, dius, un somriure d'una persona amb la que t'has creuat amb un pas de vianants, a vegades t'alegra, si més no, el dematí segur. Perquè ja és un to positiu, ja és una cosa que dius, escolta'm, no tothom està malhumorat. Hi ha gent, doncs, que està disposada a tindre una actitud positiva. Això ajuda, no? I animar a la gent a coses positives, no? Perquè allò de dir, escolta'm, no facis això, no facis allò, és una mica un rotllo, no?
Clar.
És com els pares i els avis que només parlen amb els seus fills i nets d'això, el que deies abans, Aureli, de les notes, no? Déu-vos un guard. No vull saber. Ja, que se'n preocupi qui se n'hagi de preocupar. A més, no oblidem, i això no és per donar idees, que hi ha gent que ha tret molt males notes i ha sigut unes persones fantàstiques que han millorat molt a la humanitat sencera, eh? I vull dir, això tampoc no ho oblidem, eh? És, no és... No...
Segurament hauran rectificat i després hauran millorat les notes.
No,
per arreglar una mica.
És que possiblement els que valoraven, és el mateix que deies, jo no tinc res contra les oposicions. Bueno, que sàpigues que jo sí tinc. Crec que ja tindria que estar superat, això, les oposicions, tindria que estar superat.
Però hem de respectar que hi hagi gent que pensi així,
Si esforcin, si els hi ve de gust, però jo no animaré mai a ningú que vagi a oposicions. Vull dir que hi han coses que haurien d'estar una mica superades, no? De dir, escolta'm, no, a veure, aquestes notes que s'han donat en un moment donat potser no era la millor manera de valorar a la persona, Ara hi ha la intel·ligència emocional i aquestes coses que es valoren, i que potser fa 20 anys ni se'n parlava de tot això, no? Bueno, doncs, és que el fet de que tragués males notes no vol dir que no fos una persona excel·lent. Senzillament estava mal calibrada. Aleshores, tampoc nosaltres caiem en aquest defecte de dir, escolta'm, aquest és el mateix que els tests aquests d'intel·ligència, no? Que dius, home, hi ha gent que es preocupa molt si el seu fill treu un nivell baix, Bueno, és el mateix que si es preocupés perquè és lleig. El meu fill m'ha sortit lleig, no? I em preocupo, Bueno, escolta, no et preocupis,
No llancis.
No passa res.
Ja trobarà manera de sortir al davant. I, a més, el que ha valorat la seva bellesa o el que ha valorat aquest test d'intel·ligència, a lo millor no estava seguint el millor mètode possible, no? Vull dir que a veure, totes aquestes coses, l'important és que una persona tingui clar en quina direcció vol anar. Que verifiquem que és una direcció bona i que, si podem, i és algú que depèn de nosaltres, li fem veure si va en la bona direcció i quin és el camí, no? El camí no és aquell camí estàndard que ens marquen tots, de fer carrera, i de guanyar diners i de comprar coses que surten per bon sortir, no? O sigui, no és aquest l'únic camí. Hi ha moltes maneres de ser feliç sense tindre que anar a aquests estàndards.
I una cosa que heu dit ara, a mi em sembla que una cosa concreta, no?, que pot servir, és que tinguin la responsabilitat de fer coses pels altres. Per exemple, de vegades a la classe ningú vol ser delegat. A les escales ningú vol ser
ningú
el president.
Ningú vol anar a la reunió de veïns, sí. Aureli.
I quan hi ha... No, però és que així es podríem fer un llistat de coses que dius, bueno, amb la societat l'home és un ser social per naturalesa. Vull dir, en la societat, si ningú fa res, després ens queixarem de que les coses m'han fet. Aquesta actitud d'esprit de servei, de fer coses, d'assolir responsabilitats... Bueno, un pot començar per assolir la responsabilitat, si hi ha germans, del petit. A mi, el petit l'has d'ajudar que llegeixi cada dia una estoneta, Llegir només, tu has estat vigilant, a veure, és un exemple, no? Doncs aquesta responsabilitat, això ja comença per aquí, perquè això és una actitud de fons, d'esprit de servei. Claro. I aleshores això després es tradueix, perquè després pensem que els polítics o els que dirigeixen les nacions...
Exactament,
són gent,
Aureli.
Aquesta gent...
En tenir futurs bons governants. Clar,
no? A veure, qui serà?
Això.
Qui dirigirà el país?
Gent
que ara els joves d'ara són els que estem formant, no? Per tant, amb aquest esperit, amb aquesta mentalitat, estem formant bons ciutadans. Quan aquest nivell, diguéssim, casolà, que és la vida de família, que és el pati, que a vegades el mestre diu, escolta, qui vol encarregar-se de vigilar que aquesta porta estigui tancada per si els nens no sé què?
Clar.
Jo me'n cuido. Ningú vol fer... Ningú... Doncs aquí tenim una oportunitat de començar. No sé.
Sí. I jo parlaria també, quan tu comentaves l'exemple dels pares, trobo que és un tema molt interessant, perquè a vegades, per exemple, deies tu, ningú vol anar a les reunions de veïns. Clar, si els meus fills veuen que jo m'escaquejo, vale, que a vegades tindré mandra, que és un rotllo, tot el que vulguis, Però si la meva actitud habitual és d'escaquejar-me de les meves obligacions, dels meus compromisos, això ho transmeto. Potser no parlo malament de la comunitat de veïns, Però ells veuen les meves actituds. Llavors, què veuen del seu pare? Que s'escaqueja o que s'esforça per tenir aquest servei, aquesta col·laboració, aquesta implicació, no? O sigui que el tema dels models, tant per part nostra com a nivell de societat, quins models viuen els nens? Models nostres a casa? Models a la televisió? Models en els dibuixos? Models en els anuncis? Què es valoritza avui en dia? Hi ha tanta agressivitat en els mitjans, en els anuncis mateixos, en dibuix, en programes de dibuixos també. Hi ha molta agressivitat, no? Doncs ens hauríem de preocupar també d'aquest tema, de quins models... O sigui, què? Perquè un model és alguna cosa que un nen vol seguir, que li agrada, que li és atractiva, no? Doncs quins models ronden per casa? O sigui, perquè el nen tendeix a imitar. Per tant, què està veient aquest nen? Amb mi, com a mare, amb els programes que veu, amb les coses que sent, eh? I aquests models van fent. I van fent un, pues, un solc important de la persona, no? O sigui que...
Sí, la realitat és de que, a veure, quan un col·labora amb diverses, a tots els nivells, no?, entitats en el barri, doncs, l'associació de veïns, una associació per cuidar els jardins o el que faci falta, o els que, en fi, els que es cuiden de coses, et trobes sempre els mateixos.
Sí.
O sigui, les mateixes persones, eh?, es van repetint a lo llarg de les diverses...
Si hi hagués una altra activitat, te les trobaries.
Les mateixes cares, aquesta que entra. Sempre hi ha els motivats, no?
Sí,
els,
sí,
els
sí.
Que,
sí.
Els que tenen bueno, ganes de...
I que probablement no són ni molt menys els més desocupats. Eh? Vull dir, són normalment gent que acostumen a tindre bastanta feina a fer, no? Perquè pel que vol fer feina, n'hi ha molta. Eh? Aleshores, home... A mi el que em dona una mica la mida de que encara hi queda molta feina a fer és que hi ha molta gent disposada a col·laborar, molta gent que té un sentit positiu, i de cop i volta et surt un regidor en el barri que no saps d'on ha sortit. I que, en fi, cosa... qui diu un regidor diu qualsevol altre càrrec a nivell polític, no? Surt gent que no... el coneix ningú, eh? Que hi ha uns mecanismes paral·lels, suposo jo, complicats, amb una normativa restrictiva, que fa que surti una gent que, almenys a mi, em costa bastant identificar-me amb ells, perquè és que potser no viuen ni al meu barri, no? I això ens passa a diversos nivells. Seria bo de que tots prenguéssim consciència de que al mateix temps que complim els nostres deures... home, també tenim la possibilitat i el deure d'exigir tota una sèrie de responsabilitats. De dir, escolta'm, qui ets tu per representar-me a mi? I després, si realment em vols representar, suposo i espero que donaràs compte de les coses que es fagin bé i de les que es fagin malament en el nostre entorn i en l'àmbit que tu tens una responsabilitat. Si això ens acostumem a fer-ho, potser millorarà el nivell dels polítics.
Aureli.
Bueno, i que després no ens queixem. Jo crec que a vegades hi ha la tendència a pensar que les coses estan mal fetes, i estan mal fetes. I, va, clar, si fem un llistat de coses mal fetes, pues, folis i folis, no? Ara hem de pensar, a veure, jo què estic fent?
Què podem fer per millorar?
I què podem fer per millorar? Però primer, què estic fent? Perquè probablement hi ha gent que es dedica a parlar malament de coses que es fan malament. Però, a veure, tu què estàs fent amb això? Doncs mira, doncs hi ha molts pobres, però tu fas alguna almoina, alguna... No, va. Què fas amb això? No? I què pots fer? I aquest plantejament s'ha de traslladar. Per què? Jo dic, perquè la influència també favoreix. Vull dir, quan realment les coses que un viu les transmet, doncs hi ha gent que s'ho pensa i diu, caram, però això que diu té raó. Amb aquesta taula, no sé si ve la setmana passada o fa uns dies aquests, jo deia, perquè les coses funcionen, només cal que les persones que puguin fer-les bé no facin res, que és una idea que l'hem dit moltes vegades. Doncs tant de bo que molts pares diguessin, bueno, jo puc fer moltes coses, les faig, i a més animo i estimulo perquè els meus fills s'engresquin. I a més, segurament hi haurà gent que haurà de dir, mira aquesta família que fa coses, que a més els seus fills també col·laboren. Bueno, doncs tot ajuda. Clar. Perquè, si no, al final, a base de dir que les coses estan malament, tothom, com que creu que estan malament, doncs diu, per què has de treballar, si ja no es poden resoldre, no? O sigui que una mica d'examen de tant en tant va bé, eh? I el que pugui fer coses, que les faci.
I de quina manera podem implicar els nostres fills a tenir una opinió informada sobre temes polítics sense adoctrinar-los políticament?
Home, fomentant sobre... el seu... Jo penso que fomentant el seu esperit crític positiu. És a dir, el per què les coses es fan així i no es fan d'una altra manera, comentar aquestes coses. O sigui, que puguem tindre en els nostres fills converses sobre tots els nivells d'actuacions que hi ha, no? Per què passen les coses? No és lògic que ens informem, o sigui, ara està sortint una mena de raça que és un consumidor àvid de notícies, no?, de qualsevol cadena o diaris o coses, no? I sabem, està molt ben enterat de lo que està passant a Síria i les seus voltants. Però, en canvi, es mora un veí de l'escala i no se n'entén.
I, no?
I això és bastant lamentable i penós, no? Això és no tindre un nivell no ajustar una mica els teus paràmetres, no? Dir, escolta'm, el primer és saber què passa al teu costat i després, sí, sí, pots arribar a l'Índia, però d'aquí a l'Índia hi ha bastantes coses a arreglar, no? I ja està. Això penso que és important, que els criteris, doncs, els parlem a casa, els expliquem per què penso això, no? Jo penso això. I que escoltem també el que en clar. Pensen els nostres fills, no? Si no, acaba sent una conferència. Clar. I donar-los conferències als fills no. És molt lleig, francament.
No, però amb aquesta línia fer-los pensar, per exemple, doncs, conceptes com democràcia, no? Pues fer-los veure doncs, que la democràcia és un instrument. És un instrument. Molt vàlid, però és un instrument. I de vegades, per democràcia, poden sortir coses que dius, bueno, doncs vivim en una societat que ara la llei és aquesta. L'hem de respectar, sí, d'acord? Però que és un instrument, és un instrument. I tu pots pensar que amb aquesta llei s'hauria de canviar perquè és un instrument, això, eh? Clar, perquè a vegades es pot magnificar tant la democràcia que aleshores, doncs, com si perquè surti una... ha guanyat, per el que sigui, amb el Congrés, doncs una llei, doncs aleshores allò és dogma. No, això no és dogma. Mira, ha sortit aquesta llei, eh? Mm. I donar criteris, per exemple, amb temes com, per exemple, dignitat humana o drets humans. I clar, de vegades drets, el dret de la dona no sé què. Bueno, un moment, anem a veure si això és un dret. Perquè millor ho han dit uns quants senyors i s'ha posat de moda que això és un dret. I clar, com que s'ha posat de moda que això és un dret, doncs s'ha posat de moda. Però caldria veure... És a dir, donar criteri. I amb això, doncs, la pregunta que tu has fet, com podem ensenyar? Perquè és que, si no, aleshores sembla que participar és fer qualsevol cosa.
A implicar-los,
no,
però sense adoctrinar-los implicar-los políticament, sense que formar-li
i respectar que, a més a més,
política.
Amb una família, no sé si us passa a vosaltres, però, bueno, en totes les famílies, jo no vull parlar de la meva, però a vegades veus que amb les famílies, pues, ja, mira, aquests dos pensen això, i aquest pensa això. Com amb els equips de futbol, de vegades, amb una família, quan és nombrosa, pot haver-hi tres del Barça, tres de no sé què, i d'un de la... Pot haver-hi això, pot donar-se això.
Jo, pues, també és ja t'hi pots posar de
bueno,
veus.
Sí, bueno, no, però vull dir que això doncs no té res a veure amb el que estem parlant. Estàs ensenyant a pensar, bueno, a
tenir
raonar,
una opinió informada.
Una opinió, i no manipular. No sé.
Carmita. Ara, això de les opinions, a veure, es tingui l'opinió que es tingui, el tema del civisme, que és el que el parlem, ha de ser comú a tots. O sigui, a tu t'agradarà més un color o l'altre, però és igual. O sigui, tu has de ser una persona cívica, has de ser una persona que miri pel bé comú, has de ser una persona que no miri només els propis interessos, no? Aleshores, amb aquesta actitud crítica positiva, com deies tu, Jaume, d'avaluar situacions críticament, doncs què es podria fer millor? Com podria ser millor? I després la política, mira, no sé com dir-te. Penso que és més important tenir aquest esperit crític cap a les realitats pràctiques i després ja es veurà cap a quina banda tiren a nivell polític, no? Però d'entrada desenvolupar aquesta sensibilitat cap a les realitats, no?
Hi ha una cosa que se sent bastant quan s'acosten celebracions en les que ens hem de trobar en la família àmplia i de més, i que diuen, bueno, sobretot s'ha de tindre en compte que hi ha una sèrie de coses de les que no es pot parlar, eh? Per exemple, esports, eh? Per exemple, doncs, política, religió, tampoc, eh? Llavors, clar, arriba un moment,
de
les nostres dones tampoc, perquè estan allà i és de mala educació, llavors que hem de parlar de les dones dels altres, no?
No, Déu-se en guarda.
Llavors ja es veu que no anem bé per aquí. Home, és que precisament és un exercici que crec que tots plegats hauríem de practicar bastant, el de poder parlar de tots amb tothom. Perquè, home, un ha de donar-se en compte, i espero que així sigui, no? Doncs que potser té molt bons amics que políticament estan a l'altre extrem del que tu penses, que a més són, quan deies allò del futbol, home, t'he dit això perquè realment a la meva família es dona, no? Espanyol i Barcelona i altres, que no són aquests, eh? Doncs ens assentem junts i generalment no ha sortit mai cap discussió ni gran ni petita. Al contrari, que quan resulta que hi havia una sèrie de gent, semblava que era la majoria, que érem del Barça, eh? Doncs arriba, o sigui, una jove meva que és de l'Espanyol, no? I llavors alguns veies tu que s'excitaven una mica per dintre, no? Però a poc tot això ha anat posant un ambient de respecte amb una cosa tan, a veure, tan tonta, tonta per alguns no ho és, però com aquesta, no? Qui diu això, doncs hi ha moltes coses. És a dir, que no ens ha de separar ideologies. Hem de poder-les discutir o parlar o plantejar sense que un pretengui que l'altre s'apunti al teu partit, ni que tu t'hi apuntaràs a l'altre. Senzillament es tracta de parlar-ne amb respecte. Aquest sí que és un autèntic respecte, no? Allò que diuen, jo respecto a tothom.
Exacte.
Molts dels que diuen això ja es veu que no sí, va sí. per aquí la cosa, no? O sigui, realment respectar el que hi hagi gent que pensi coses diferents a les nostres i, a pesar de tot, és intel·ligent.
Molt bé, Jaume, se'ns acaba el temps. Escolteu, m'ha agradat molt tenir-vos aquí avui i us torno a citar la setmana vinent. Què us sembla?
Gràcies, tornem
a veure.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.
Musical Good Citizen, que significa ser un bon ciutadà, dels Smart Kids, encarem la darrera part del programa d'avui. L'educació ciutadana, comentàvem a la tertúlia, és la que ens permet viure civilitzada i democràticament als nostres països i en els nostres contextos, i per això és necessari que l'escola es comprometi a ajudar al fet que els estudiants es puguin convertir en ciutadans responsables i actius en democràcia, no només l'escola, sinó, com dèiem, també els pares, les famílies. Per parlar d'educació ciutadana tenim a l'altra banda del telèfon a la Montserrat Nebrera, doctora en dret i llicenciada en filosofia política i filologia clàssica i catedràtica acreditada per l'Agència de Qualitat Universitària. La Montserrat Nebrera exerceix com a professora de dret constitucional i de dret de la informació a la Universitat Internacional de Catalunya, on ha estat també vicedirectora de la comunitat universitària i vicedegana a la Facultat de Ciències Jurídiques. Anteriorment, la Montserrat ha estat professora de dret constitucional a les universitats de Lleida, Alcalá de Henares i la Pompeu Fabra. També ha estat professora investigadora a les universitats lliure de Brussel·les i Bolònia i professora visitant en diverses universitats, entre elles la de Pisa, Perugia i Roma. La Montserrat Nebrera compagina també l'activitat acadèmica amb la col·laboració i la participació regular a diferents tertúlies polítiques als mitjans de comunicació. Montserrat, bona tarda i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda. Mm-hmm. Què tal?
Comentàvem que l'educació per la ciutadania és per alguns inacceptable, per uns altres necessari. Els primers, perquè consideren que aquesta proposta educativa té efectes adoctrinadors i pot reproduir la ideologia dominant del govern que la regula. I els segons, perquè al marge de l'educació en valors que cada família pot oferir als seus fills, a través de l'educació per a la ciutadania, que s'ensenya a l'escola, la societat s'assegura que tots els ciutadans reben aquesta formació. Montserrat, l'educació per a la ciutadania és imprescindible, necessària o urgent?
És arrel, respecte al concepte. A través d'aquesta educació per a la ciutadania, estandarditzar a la gent en un determinat model de societat i per tant la possibilitat de pluralisme i de les opcions ideològiques dins del respecte a la dignitat humana, més que recomanable, seria rebutjable. Si el que entenem és que l'educació per la ciutadania és una manera de comportar-se en societat per part de la gent amb un estil de tolerància i de capacitat de respecte a les idees dels altres, sempre dintre dels límits que he esmentat abans, aleshores és imprescindible. I, a més, diria que és urgent, perquè en molts dels àmbits en els que es desenvolupen les conductes dels nostres joves i de la gent que s'està formant, de tant en tant hi trobem mancances, hi trobem problemes de veritable assumpció dels que són els reptes d'una societat democràtica desenvolupada en el món actual. Per tant, depèn. Posicionar-se en una o en una altra sempre té a veure amb què entenem per aquesta ciutadania. És a dir, que el debat és molt antic i té a veure amb la manera d'equilibrar la relació entre el que el propi estat o els poders públics i, per tant, la governança ha de fer respecte dels individus i allò que correspon a la transmissió de valors a través de la família.
El nostre sistema educatiu està dissenyat perquè els nostres fills puguin solucionar problemes professionals al sortir de l'escola, de la universitat. Però realment els nostres fills, els joves, estan preparats per viure en civisme i seguir construint i perpetuant la societat democràtica?
Jo tinc el meu dubte de que la transmissió teòrica i fins i tot a través de pràctiques que pugui fer l'escola de certs valors necessaris per conviure i, per tant, per desenvolupar una societat plena i respectuosa amb els altres, pugui venir simplement a partir del que s'imparteix a l'escola, que aquesta transmissió d'aquests coneixements i d'aquestes praxis sigui suficient. Probablement perquè el més important del que un estudiant, un alumne, un nen capta a l'escola és l'exemple. I moltes vegades aquestes actituds exemplars són inconscients. I quan dic exemplars no vull dir que siguin bones, dic que són exemplars en el sentit que exemplifiquen. Per aquell que les percep, exemplifica una manera de ser. D'això moltes vegades no som conscients. Crec que ni a l'escola, ni als pares, ni en general qualsevol de nosaltres, que qualsevol de nosaltres en un moment determinat és educat d'aquest punt de vista. Quan desenvolupa un tipus d'actitud que la persona que s'està formant pot entendre com un patró de conducta. I per tant, sí que clar que l'escola hauria de fer-ho. I sí que és necessari per poder tenir èxit en el món professional. Però no sé fins a quin punt és possible si no s'introdueix o s'assumeix del punt de vista intern, s'interioritza, aquesta necessitat de ser exemplar en la conducta.
Pel que fa a parlar de la importància de la família i de l'escola, però quina quota de responsabilitat tindrien altres agents com els mitjans informatius o els polítics pel desenvolupament de les competències ciutadanes?
Els mitjans de comunicació tenen una importància capital. Quan parlem de l'exemple, quan parlem del que significa una actitud exemplar, els exemples més clars que troben les persones que s'estan formant es troben a través dels mitjans de comunicació, sobretot en els últims temps en els quals es viralitzen les conductes, tant a través de formes relacionades directament als mitjans de comunicació, el que anomenem de manera genèrica xarxes socials, acaben donant patrons de conducta que inconscientment aquestes persones que s'estan formant interioritzen com a part d'allò que han de seguir, allò que han de fer, allò que els sembla que és un model d'èxit. Per això moltes vegades diem que és molt difícil que a través de l'escola un professor intenti incentivar en un estudiant l'esforç o les zones d'estudi o pensar a llarg plaç en una formació professional quan veuen a través dels mitjans de comunicació que és molt fàcil acabar guanyant diners i més diners dels que guanyarien amb aquesta professió simplement doncs, exposant la seva intimitat o adoptant conductes que són motiu d'escarni o de mofa per part del conjunt de la societat. Si això dona més diners que fer una carrera d'enginyeria o fer una bona formació professional, és molt difícil que un professor o que un pare li pugui dir al seu fill, i quan dic això dic mare, filla, professora, etc., els hi puguin dir esforça't, acura la teva formació, sigues perfeccionista, aprofundeix, si al final resulta que explicant les seves intimitats en un programa de televisió els hi pot donar més diners, encara que siguin diners molt volàtils. No? És molta la responsabilitat dels mitjans de comunicació.
Com podem els pares despertar la importància de la participació dels nostres fills com a ciutadans sense adoctrinar-los sobre posicions polítiques? És a dir, només despertar-los l'interès per ocupar-se del que succeeix als altres.
jo crec que part de la solució, com a mínim, o com a mínim, part de l'aportació que es pot fer a aquest debat i el dilema que suposa, estaria en el diàleg constant, en la capacitat d'implicar en les nostres converses habituals sobre política o sobre els problemes que estan passant o sobre el comentari sobre un diari o sobre les notícies que surten en televisió o sobre la notícia de no sé què que s'ha llegit o que s'ha escoltat a l'escola, implicar els nostres fills en el diàleg. Per tant, i veure que una part del que passa és responsabilitat també nostra, ja sigui perquè hem obviat la vigilància, ja sigui perquè hem comprès una actitud que és poc lleial o poc ètica, ja sigui perquè directament estem implicats en aquest tipus de fets per alguna raó o una altra, perquè la gent participa en política, perquè participa en els mitjans de comunicació. Dialogar, sentir què és el que pensen, perquè al final en cadascú de nosaltres hi ha un mínim, un principi de discriminació entre el bé i el mal, que moltes vegades, ni que sigui en petits exemples, es pot deduir. I els nostres fills tenen la possibilitat d'acabar per tenir una opinió formada a partir d'aquest diàleg i de la contrastació amb nosaltres, amb els seus professors, per evitar que simplement sigui aquella idea que els arriba a través dels mitjans de comunicació l'única idea que es quedi. Ara, he dit que és una possibilitat aportar o una idea aportar en el debat, perquè soc conscient de que és molt complicat i que lluitem amb un gran gòlem, que és aquesta xarxa d'idees que venen a través del ciberespai i amb els que competir és extraordinàriament difícil.
Parlant de la matèria de l'assignatura que es dona a escola, l'any 2012 el ministre d'Educació, el José Ignacio Wert, va anunciar que substituiria l'assignatura d'Educació per la Ciutadania per una nova d'Educació Cívica i Constitucional, basada en el coneixement de la Constitució i dels valors de la Unió Europea. Montserrat, quina és la diferència, ben bé? Hi ha hagut un canvi pel que fa a aquesta matèria escolar?
Jo tinc la sensació de que hi ha, sobretot, una voluntat de llevar el debat sobre una matèria que havia estat objecte de polèmica, en el que bona part del Partit Popular s'havia posicionat en la crítica, els sectors que són, diguem, afins o simpatitzats amb el Partit Popular s'havien posicionat de manera crítica, però en realitat el nom de la cosa no fa la cosa en si. Com he dit al començament, sobretot depèn de què entenem per ciutadania. Si per ciutadania i educació a la ciutadania entenem educar la gent en els valors fonamentals que vertebren una Constitució democràtica, el respecte a la dignitat humana, la capacitat de dialogar i de ser tolerant amb el diàleg sobre les idees que respectin aquests valors, doncs, bueno, doncs que es digui estudi de la Constitució o es digui estudi d'educació per la ciutadania, no fa el què. Ara, si això deriva en que una determinada manera d'entendre la Constitució acaba perllongant-se en un determinat model de societat i exclou els altres com si fossin un anatema, aleshores no. Aleshores, el que tenim no és més que el canvi del nom de la cosa per intentar introduir un determinat model de societat. Per tant, s'ha d'estar vigilant per part dels ciutadans, dels governats, respecte al que la governança fa amb els continguts d'aquesta assignatura. No sé si es veu, per tant, que en realitat el terme en si mateix, si no ens diuen exactament en què acabarà sent o quina és la llibertat que podran tenir els centres docents per poder establir la manera en què aquesta transmissió dels valors constitucionals s'ha de fer, doncs estem on estàvem. No? És una qüestió de continguts. I és una qüestió, entre altres coses, d'entendre que tot això que anomenem un estat democràtic és en si mateix instrumental per a la consecució d'un determinat model de societat en el qual la llibertat, la justícia, el pluralisme polític tinguin el seu camp de joc. Un camp de joc on el vaixellar ha de ser la persona, i de vegades sembla com si quedés trastocada o posposada a un concepte de societat que se li cau a sobre a la persona i que moltes vegades l'aniquila, no?
Montserrat Abrera, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies per aquesta estoneta, per aquests minuts que has estat amb nosaltres.
És tot un plaer.
Gràcies.
Adéu-siau.
Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació posem el punt i final. Volem agrair a l'associació FERT, que fa possible el programa, i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.